Són les 11 i 6 minuts. Avui va d'estrenes en aquesta temporada 2020-2021, de retrobades amb seccions que continuen a costat nostre, com l'Enclau d'Igualtat, que compta amb la col·laboració del Servei d'Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Vilafranca. En aquesta primera cita de la nova temporada, del nou curs, ens acompanya la Teresa Planes, tècnica d'Igualtat i Cooperació de Vilafranca. Teresa, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Com que fa una pila de mesos que no hi ha Enclau d'Igualtat, que no hi havia normalitat, tot i que ara tenim nova normalitat, no normalitat total, voldríem demanar-te com ha estat aquest confinament, aquesta pandèmia, com l'heu viscut al servei?
Nosaltres, de fet, des del CIAT i el Servei d'Igualtat i Cooperació no hem tancat, és a dir, que hem estat treballant presencialment, donat que érem un servei essencial, i llavors hem anat treballant a porta tancada, i després, posteriorment, quan s'ha pogut, amb cita prèvia, hem fet tots els processos de desconfinament, no? Sí que llavors hem treballat presencialment, atenent el telèfon i fent, atenent les urgències que hi havien, però hem estat treballant nosaltres.
I hi ha hagut molta consulta,
clar,
molta demanda.
El primer,
què ha passat?
Que ho comentàvem amb l'Eva, no? Abans d'una mica començar, no? Els primers mesos hi havia una calma tensa, la qual no entenies massa bé què estava passant, no?
Més perquè enllà havia d'aquells primers 15 dies en què tothom es va tancar.
Sí.
La calma tensa va durar més.
Va durar una mica més, no? I en la qual no sabies massa bé, no sonava, no, hi havia poques trucades, no?
I això no era habitual.
No, clar, això no era habitual i llavors vam creure oportú fer el seguiment nosaltres des del CIAT, trucar a veure, bueno, com estaven les dones i les seves famílies, no? I a mesura que es va anar donant el desconfinament i anava avançant el que era el confinament, sí que ja van haver-hi més consultes, no? Més trucades, bueno, quan les persones que havien, segurament temes econòmics, no? Ja deixaven de percebre les seves prestacions, quan hi havia un tema de salut per al mig, bueno, ja van haver-hi, i sobretot moltes consultes de l'àmbit jurídic, no? En el qual les custòdies dels nanos, amb la pandèmia, com funcionava. Van anar augmentant el que eren les primeres acollides a mesura que anava augmentant la pandèmia, no? I és veritat que ho comentàvem abans, que ha sigut un juliol, agost i setembre molt anormal, no? Perquè tot allò que no va haver-hi de consultes i de presencials en els mesos han vingut després, i a vegades la situació més complicada, no?
Quan parlem de consultes, de demandes, ens referim bàsicament a violència domèstica, a violència masclista,
perdona. Sí, violència masclista, sí, sí. Hi havia situacions en què si la dona vivia a casa amb els nanos, com que el presumpte agressor no es podia apropar, no?, per el tema del confinament, estaven més tranquil·les. La situació en què hi havia l'agressor vivint dins el domicili familiar, la situació era més complexa, no? Llavors, aquí en el servei psicològic, no?, també la psicòloga del CIAT també va tenir un paper important, en el qual es feien les consultes. Moltes vegades vam començar fent tot el seguiment psicològic via telefònica o també via WhatsApp, que també permetia en un moment, doncs, poder fer les consultes que calgués, i també vam habilitar el mòbil, no?, el mòbil d'urgència del CIAT, que també va servir molt per poder contactar a través del WhatsApp qualsevol consulta. És a dir, una mica passant del moment que no sabies massa bé com havies, no?, ens van posar de seguida a buscar altres mitjans per tal, doncs, que les situacions que hi haguessin en l'entorn de violència masclista i altres demandes que tenim des del CIAT i consultes jurídiques es poguessin atendre, no?
Ens deies que aquest juliol, agost, setembre han estat totalment atípics perquè han esclatat molts casos que han estat confinats,
sí,
no?, en tots els sentits.
Clar, en el CIAT tenim les primeres acollides, no?, que és el primer filtre que fa per poder, doncs, una mica orientar les dones que assisteixen en el CIAT, i hem tingut moltes primeres acollides i les situacions bastant una mica límit, I és en aquestes situacions al límit que a vegades s'han d'utilitzar d'altres recursos, no? Que del circuit de violència masclista s'activen.
He llegit una frase que diu: les dones estan sent doblement víctimes en aquesta crisi del coronavirus.
Clar.
No només parlem de violència, sinó de moltes dones que treballaven a l'economia submergida, que s'han vist sense recursos, pensions de pares que no arriben...
Sí, la normalitat anterior al Covid, no? Ja era la feminització de la pobresa. La pobresa té veu de dona, des de sempre ho hem anat dient i hem anat argumentant, no? Ara amb aquesta situació també repercuteix en les dones. Sous més baixos es deixen de cobrar, feines més precàries que es deixen de fer. Bueno, és recurrent que tot aquest pes segueix estant damunt de les dones.
Avui volem posar el focus en un recurs que són els pisos d'urgència per a dones i els seus fills i filles que pateixen violència masclista, i ens volem centrar en un aspecte que és el trasllat que fan aquestes dones, aquesta canalla, fins a aquest lloc segur. Explica'ns primer què és un pis d'urgència, quan s'activa aquest mecanisme, i us presentem un convidat que ens explicarà moltes coses.
Sí, mira, des del circuit de violència masclista comarcal i també el local, hi ha el que és el pis d'urgència. Aquest pis d'urgència està conveniat amb una fundació, en aquest cas és la Fundació AGI, que Assistència i Gestió Integral, que és una fundació que té la seu a Barcelona, a la qual l'Ajuntament de Vilafranca, amb un conveni, té dret a poder utilitzar, sempre ha de tenir una plaça lliure disponible, no? Llavors, quan s'activa en aquest pis d'urgència? S'activa quan la dona té una ordre d'allunyament però no pot retornar al domicili per diferents raons, no? Perquè la perillositat de la persona que l'ha agredit, o perquè, bàsicament, per la perillositat i perquè
no és un lloc segur, no?
No és un lloc segur per ella, no? Llavors s'activa aquest pis que es truca amb aquesta fundació té un seguit de pisos escampats pel territori català, busca el lloc on pot estar millor ubicada la dona i els seus fills i filles, i a partir d'aquí, doncs, a vegades ja es marxa des del mateix jutjat, a vegades des del mateix SIAT, i sempre hi ha una persona que fa aquest acompanyament en el pis, no? És un pis que, en teoria, és un pis pont, perquè automàticament, un cop es fa la derivació en el pis d'urgència, també es fa la derivació a la casa d'acollida, que té la Generalitat també en diferents llocs. El que passa que a vegades es converteix en un recurs d'urgència que s'allarga en el temps, no? Perquè estan col·lapsats les llistes d'espera de les cases d'acollida, ja s'ha treballat amb la Generalitat, bueno, amb l'ICD, per veure de quina manera es poden anar donant respostes, però hi ha molta llista d'espera. Però bueno, és aquest recurs que d'alguna manera des de l'Ajuntament es va utilitzant.
Aquests pisos han estat saturadíssims durant aquest confinament.
També, sí. El que passa que gràcies a aquest conveni hem tingut sempre una plaça disponible, si no el mateix dia, l'endemà, s'han hagut de basquejar per trobar el lloc, no? Però sí, han estat mega ultra ocupats.
I entenc que aquest recurs del pis d'urgència sempre està allunyat del municipi on viu la dona agredida.
Sí, sí.
Sempre
sí.
Se la treu
del seu hàbitat habitual. Exacte, i és un lloc que està, no se sap, la dona no sap on va fins en el moment que se la trasllada. I a vegades no ho sap ni fins quan arriba, no? Una mica perquè preval la seguretat, clar. És un recurs que el que preval és la seguretat de la dona i els fills i filles, i per tant ningú ha de saber, a més se'ls hi suggereixen, que, bueno, se'ls hi diuen que treguin la localització del mòbil, tot un seguit de requisits per tal de no ser trobades, no? Perquè, clar, estan en situació de molt de perill.
Per tant, el més habitual és que la plaça de què es disposa l'Alt Penedès sigui utilitzada per dones d'altres comarques i que les dones de la nostra comarca vagin més enllà quan cal aquest pis d'urgència, quan cal allunyament.
Bueno, és que no poden anar mai en el mateix. És a dir, a la plaça estan en tot el ventall de pisos que té aquesta fundació. També a nivell comarcal, altres ajuntaments de la comarca, a través del Consell Comarcal, també tenen conveni amb aquesta fundació, també utilitzen, tenen la mateixa clàusula, i d'altres que han optat per altres fórmules, bueno, intercanvi de pisos entre municipis, perquè una mica el que has de fer és, sense a vegades... És allunyar la dona i tota la seva família més directa del lloc.
Avui comptem amb un convidat molt especial al qual li distorsionarem la veu pensant en ell i en la seguretat d'aquestes dones a les quals ajuda. És la persona que habitualment fa el trasllat d'aquestes dones i dels seus infants. Bon dia.
Bon dia.
Teresa, hi teniu una relació estreta i és un element clau de tot aquest procés, oi?
Sí, de fet ja fa molts anys que col·labora amb el CIAT, és a dir, que ja s'ha de fer qualsevol trasllat, ja quasi bé no dubtem, bueno, ja no dubtem fa molt de temps en trucar-lo amb ell, no? Una mica perquè amb l'Eva, quan parlàvem d'aquest programa, una mica també volíem això, no? Aquelles persones que sovint estan en... que no se'ls escolta, que no fan sentir la seva veu, perquè fan una feina, bueno, que és sumament important, que és recollir la dona en el moment en què es troba i fer el trasllat, no?, en el lloc que correspon. I sovint pots trucar-lo endemà, per un dia per l'altre, o el mateix dia trucar-lo i dir-li, mira, no vinguis perquè, no, perquè s'ha desdit, ha renunciat al pis, no, bueno, o perquè tot va més enllà. És a dir, que també té aquesta disponibilitat, no? Que això, bueno, que ell, amb el seu saber fer, evidentment, ja no dubtem ni un moment en trucar-lo.
Quants anys fa que col·laboreu amb el CIAT, que feu aquesta tasca?
15 anys, més o menys. Tenim moltes noies, de moltes senyores d'aquí a Vilafranca, per desgràcia, perquè sembla mentida que pobles així, que són pobles una mica grans, encara hi hagi tanta violència masclista, no? 15 anys fa que fem aquesta feina.
Què és el més complicat d'aquesta feina, d'aquest trasllat?
El més complicat és esperar que elles comencin a enraonar, perquè comencem, en principi, fent viatges una mica llargs i no pots, cada persona és molt diferent. L'angoixa que tenen aquestes dones i el que no acaben d'entendre mai és que elles, que no han fet res, que són víctimes, tenen que deixar el col·legi dels nens, a les seves famílies, per marxar de casa, però que cada persona és diferent. Hi ha gent que t'explica les angoixes que té en aquell moment, i hi ha gent que els preocupa saber on van, el que trobaran. És un moment que tu tens d'estar a la seva disposició, perquè cadascú expressa els seus sentiments d'una manera diferent. Hi ha noies que tot el viatge ploren, hi ha noies que no et diuen res en tot el viatge, hi ha noies que enronen molt. És cada món, cada persona és un món. I tens d'estar obert a acceptar el que ells volen fer en aquells moments.
Al cotxe sovint també hi ha canalla.
Sí. Aquest és el dilema gran que... Bàsicament, les mares pateixen pels fills, ja sigui amb problemes d'aquests de... Sempre les mares pateixen pels fills, els pares també patim, eh? Però el no saber on van, el tinguer de canviar-los de col·legi, el tinguer de riure amb els nens i plorar per dins... Dius, i no passa res, que ja el papa ja el veurem. No, o sigui, donar-los explicacions de per què intenten, per què tenen que marxar. Que els avis ja ens vindran a veure. Ara no, però d'aquí uns dies ens vindran a veure. Vull dir, és un petit món dins el vehicle, dins l'habitacle del vehicle, on... Tu hi convius dues hores de la teva vida i que hi ha coses que quan arribes t'afecten molt, hi ha coses que et fan riure, és com aquestes pel·lícules de drames que pots riure i pots plorar al mateix temps, no?
Heu viscut situacions complicades? A vegades el presumpte agressor s'ha encarat, s'ha acostat? Com funciona?
Sí. Això és una cosa que la Teresa i la Eva han viscut, han sigut insultades davant meu. Han sigut pràcticament agredides davant meu, perquè són les persones que són la cara visible del problema que tenen els altres, no? Les noies aquestes, senyores del CIAC, quan anem cap allà i tenim que anar a vegades amb la policia municipal, a vegades ens tenim d'amagar perquè no ens acabem d'enfiar d'aquella gent que hi ha allà. I després també hi ha una cosa que m'agradaria denunciar avui aquí, i és a vegades, en vez de sortir en defensa de la persona agredida, molts veïns surten a veure la curiositat. Al sortir, surten, en vez d'apoyar la persona pobra que està agafant les seves bosses, perquè moltes vegades no són ni maletes el que poden agafar de casa, que són bosses d'aquests de supermercat que les carreguen com poden amb les quatre coses dels nens. En vez de veure els balcons, tindrien d'anar a la porta a despedir la seva veïna. Perquè han sigut moltes vegades, són els que conviuen amb el problema familiar, que senten els crits dintre del mateix bloc i criden, senten les baralles que tenen les parelles, i en vers de sortir a vegades a cridar contra l'Ajuntament que sigui o contra la gent que està allà, no surten a despedir la seva veïna, d'acord? A dir, estarem amb tu, que comptem amb tu, no, surten els balcons, i això és una cosa que sempre m'ha intrigat. Dius, home, saben que hi ha un problema, que hi ha una problemàtica en aquesta escala, i la coneixen perfectament bé, i no ens acabem de decidir, a quin cantó ens posem.
Teresa, com funciona el circuit quan es fa el trasllat, quan ell entra en acció? Uh-huh. Sempre és des del domicili o a vegades és des del jutjat, des de la policia? És en el moment que hi ha una denúncia, una mica com s'articula?
S'articula de la manera que la recollida de la persona pot ser en diferents llocs. Val? Pot ser en el domicili perquè vagi anat allà a buscar les coses, pot ser en el jutjat perquè és quan surt. O sigui, no se sap, ho sabem en el moment que estem fent una mica, realitzant aquesta recollida, no? Clar, jo que em fa pensar una cosa que ha dit la persona que ens acompanya, i és que, clar, la violència encara segueix sent un problema molt de l'àmbit privat, no? O sigui, costa molt en que realment les persones que ho saben o les persones que realment coneixen una mica la situació puguin arribar a denunciar o puguin arribar a donar aquest suport a la veïna en qüestió que està comentant, no? Però vull dir que encara queda molt en l'àmbit del privat, i això, bueno, em fa pensar en el que has aportat.
Entenc que fins que no hi ha una denúncia no es poden articular aquests mecanismes.
La denúncia és important, però no és únicament... es pot articular en el cas de que hi hagi una perillositat enorme pel que fa a la vida d'aquesta persona i els seus fills o filles.
Malgrat les situacions complicades que ha viscut, li agrada, se sent còmode fent aquest acompanyament, jugant aquest rol, que va molt més enllà de conduir.
Agradar no és la paraula, perquè a ningú li agrada aquestes situacions. El que passa que et fa créixer humanament, no? Quan a vegades un veu les coses que fa és un habitacle molt petit dintre d'un vehicle, i a vegades quan t'expliquen una cosa i ho fa una altra persona, tu mateix dius, això també ho faig jo, i sona fatal, el que acaben de dir. Sí, que aprens pels dos cantons. Aprens coses que un fa malament, perquè tots fan coses malament, i al mateix temps també aprens el que ells t'expliquen que et serveix amb tu d'enriquiment. I aquestes coses sí que són les coses que finalment és les coses que un s'emporta. Jo i la meva dona, la meva senyora ho sap, que per cert, si fos meva ja m'hauria vengut, avui tantes vegades com ella m'hauria vengut a mi, no sé, que ningú és de ningú. Ella, quan jo vinc de fer una feina d'aquesta, sempre em diu, ha sigut dur avui, no? O avui t'ha anat més bé. Per què? Els comentaris... No pots explicar res, però el mateix comentari, la mateixa manera que porta un... Fa molts anys que convivim junts, ens coneixem. Aleshores, em nota que vens més afectat o menys afectat. Quan portes mares amb nens molt petits, que estan tot el rato plorant i jugant, perquè els hi juguen amb el mòbil, els hi expliquen no sé què, o quan portes nens més grans que ja se'n volen anar, que saben que el dissabte aniran a jugar a futbol amb el seu pare. És molt diferent la història, no? Clar, quan portes nens que venen trompejats perquè veus que els han picat, cada cas és molt diferent. I després hi ha una altra cosa. També hi ha animals de companyia. I la gent també s'estima els animals de companyia que té que deixar a casa seva. O sigui, a vegades marxa la dona, la senyora, i té que deixar el seu animal de companyia. No? I també, o sigui, tots són pèrdues. Amb aquests viatges tothom deixa moltes coses enrere.
Li agraïm molt el testimoni. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres pel feina que feu.
Teresa, acabem recordant els telèfons del SIAT, del Servei d'Igualtat, en cas que alguna dona se senti al·ludida i necessiti la vostra ajuda.
Sí, el telèfon és el 93 890 3218. Hi podeu trucar de 10 a 2 i si no, el correu també és siat@vilafranca.org. I també ens atendrem.
Doncs així hem estrenat avui l'enclau d'igualtat amb aquest testimoni tan colpidor. Us agraïm a tots dos que ens hàgiu acompanyat. Gràcies i fins una altra.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem parlant de la valoració de la nidificació del corriol camanegre a Cunit. És una informació que ens acosta des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Cunit i els GPEC fan valoració sobre com s'ha desenvolupat la nidificació del corriol camanegre a les platges de Cunit des del passat mes de febrer. Després que les dues institucions signessin el passat mes de maig el conveni de col·laboració per a protegir els nius del corriol camanegre durant l'època de cria i després del seguiment realitzat al llarg de tot el litoral cunitenc, s'ha pogut comprovar que la zona de cria per excel·lència es troba a la zona de recuperació donada a la platja de Llevant. Durant tot el període s'han observat i protegit 6 postes, de les quals 3 van ser abandonades abans d'eclosionar els ous degut a molèsties diverses, i de la resta van eclosionar 8 cries, de les quals 3 van arribar a volar. Les altres 5 van ser depredades per diferents animals. José Manuel Cavada, regidor de Medi Ambient i Platges, destaca que s'ha de continuar treballant per a poder fer un ús lúdic de la platja amb el mínim impacte sobre l'ecosistema marí. Per això, de cara a l'any vinent, es renovarà el conveni de col·laboració amb el GPEC i s'està estudiant la possibilitat d'ampliar-lo amb altres actuacions necessàries per a seguir recuperant l'espai d'una del municipi.
Anem ara cap a Gelida, on es presenta el Pla d'Equipaments Culturals. És una informació que ens amplia Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
El document tècnic reflecteix la realitat dels equipaments culturals del municipi i defineix les estratègies i objectius a seguir en matèria cultural, establint així prioritats en els equipaments patrimonials, descrivint també les necessitats de canvi o millores més urgents i un calendari d'actuacions a fer en aquest edifici en 3 fases. Per realitzar aquest pla s'ha treballat conjuntament amb el Consell de Cultura, concretament amb la Comissió de Patrimoni i Equipaments Culturals, amb entitats, representants polítics i també tècnics. Les propostes del pla defineixen l'estratègia d'actuació que ha de configurar la política cultural de Gelida en relació amb els equipaments en els propers 3 anys en 3 grans àmbits: el de gestió i programació dels equipaments culturals, la reordenació dels equipaments bàsics i, finalment, el rol dels equipaments especialitzats.
Us expliquem ara que Torrelles de Foix crearà un Consell de Poble i un Consell d'Infància i Adolescència. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. Durant el ple d'aquest dimarts, l'Ajuntament de Torrelles va aprovar el reglament del Consell de Poble i el Consell d'Infància i Adolescència, 2 nous espais per al foment i l'impuls de la participació ciutadana al municipi. A més de diverses qüestions de l'àmbit econòmic, com l'aprovació del compte general de l'exercici 2019, el plenari també va donar compte i aprovar altres assumptes com les festes locals per al 2021, que seran el 25 d'agost i el 8 de setembre, o la xifra del padró d'habitants a data d'1 de gener d'aquest 2020, que és de 2.398 habitants. A la part final es va renovar el conveni amb el Servei Català de Trànsit i 2 mocions es van aprovar, la primera en suport al futur industrial de la Vegueria Penedès, en una resolució presentada pel Consell Comarcal, i una segona per la suficiència financera dels ens locals.
Acabem a Ràdio Vilafranca. SOS Penedès demana un debat amb tots els agents socials sobre el Pla Territorial del Penedès. SOS Penedès demana a la Generalitat que el Pla Territorial del Penedès sigui consensuat. Segons la plataforma, abans de prendre cap mesura caldria tenir un debat amb tots els agents socials del Penedès i dur a terme una auditoria ambiental, econòmica i social prèvia. La plataforma valora positivament els 10 criteris de l'avanç de pla, però alerta que les propostes que exposen els propis documents, a part de que els contradiuen, no obeeixen a cap criteri científic ni racional, i troba inadmissible que el Departament de Territori i Sostenibilitat doni per feta la implantació logística al Penedès abans de tenir cap estudi específic i d'haver iniciat el debat amb la ciutadania. SOS Penedès demana 3 accions prèvies al desenvolupament del pla. En primer lloc, una auditoria ambiental, econòmica i social prèvia. Posteriorment, en base a aquests estudis, debatre amb tots els agents del territori el model més adient. La seva correcta elaboració ha de servir en el futur de referència per gestionar el territori.
Penedès en xarxa.
Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges de 11 a 12 del matí. De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olert de l'Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Cada migdia, a la una, cada vespre, a les vuit, cada nit, a la mitjanit, Penedès Actualitat. L'informatiu local i comarcal de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Serveis informatius de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Bulletins als dos quarts i l'informatiu a la una, a les vuit i a la mitjanit. 107.0 FM.
Penedès en xarxa.
Són 7 els minuts que manquen per arribar a les 12 del migdia i anem ara pel darrer bloc del programa que, com cada dijous, té la música com a protagonista. Avui, i una vegada al mes, us aproparem novetats musicals. Unes novetats que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, què ens recomanes?
Doncs la veritat és que vinc carregadeta de novetats musicals amb avançaments de propers treballs, amb singles o també directament amb alguns discos que han vist la llum en els darrers dies, darreres setmanes. I com bé deies, la idea que tenim és una mica apropar-vos novetats una vegada al mes. Novetats que arrenquem avui de la mà d'un dels grups més representatius del panorama musical català. Es tracta dels Amics de les Arts, que han llançat el seu cinquè disc d'estudi. El senyal que esperaves, es diu. I durant els darrers mesos ja hem pogut anar escoltant avançaments, des del meu cos, que va ser el seu primer single, fins a Et vaig dir o no vam saber tornar, doncs bé, avui us destaco un altre dels temes que conformen aquest El senyal que esperaves. Es tracta dels avisos. Em sap tan de greu trencar el moment.
Tot és possible, comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia, a quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta ni conspira, que creixes a adaptar el desig. Que de tan immensa que ens han fet la gàbia, ningú pot dir que no és a dins. Em sap tan de greu trencar el moment, però hi ha gent que es creu el que dieu. Ja està bé que algú canti a l'horitzó, però qui de vosaltres cantarà?
Canviem radicalment d'estil perquè presentem el vuitè àlbum d'un dels grups espanyols de pop de les darreres dècades que han triomfat moltíssim aquí i a fora de les nostres fronteres i no és una altra que l'Oreja de Van Gogh, que acaba de presentar Un susurro en la tormenta. De fet, durant el confinament ja vam avançar algun dels temes que conformaran aquest treball. En aquella ocasió, si no ho recordo malament, parlàvem de Te pareces tanto a mi. Doncs bé, 11 temes en aquest treball d'Un susurro en la tormenta conformen aquest treball que va molt a la línia del que coneixem del grup i que, de nou, ens permetrà trobar una miqueta de tot, una mica com ja ens té acostumats l'Oreja de Van Gogh. Escoltem, doncs, Love.
Yo ya sé que te ríes cuando digo que si yo no ardo de amor, miro de frío. Pero te prometo soplar contigo la última vela que quede en pie. Y yo, por última vez me veré en tus pupilas, me agarraré a tus manos y antes de marchar con un hilo de voz te diría: aún veo a aquel niño que bailó conmigo una noche de julio hasta ver las luces de otro día. Y por última vez le diré: ¿lo ves? ¿Cómo fuiste el amor de mi vida? ¿Lo ves? ¿Tonto lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo fuiste mi amor?
Tornem a casa nostra perquè fa unes setmanes el català Nil Moliner va presentar una versió amb Jo Lissà del seu Por última vez, un tema amb un rerefons melancòlic però que a la vegada té aquell ritme i aquella essència que sempre deixa a Nil Moliner en totes les seves cançons. Un tema que val la pena sentir i que no deixa indiferent.
He luchado contra todos tus miedos, gastando mis vidas por ti. Has jugado con todas tus cartas y yo me dejaba morir. He aprendido todos tus sueños, Roma, Tailandia y París. Ni siquiera me regalaste una caricia cuando me rompí. Llegará ese día, me perderás de vista y todo va a pasar por última vez. Y es que ya no sé cómo olvidarte. He pasado tanto tiempo sin poder llorar. Y es que ya no sé cómo olvidarte. Tanto tiempo sin notar tus manos con mi piel.
Un altre grup del que ja va avançar tema abans de les vacances d'estiu és Sidecars. Avançàvem en aquella ocasió La noche en calma i ara ja podem presentar el nou treball Ruido de fondo, que acaba de sortir res fa unes setmanetes a la venda. Sisè àlbum amb 11 temes i amb la col·laboració d'Angie Sánchez en una d'aquestes 11 cançons. Nosaltres avui hem escollit Galàxia.
Arde el mundo. Nos falta valor, seguirá hasta saldar la cuenta. Hoy Madrid corre a contrarreloj, pero a mí no me quedan fuerzas. Quédate y sellaré la puerta, deja que arda el contestador. Júrame que no hay ciencia cierta. Yeah.
de Sidecars a Rosalén, que també està d'estrena aquest mes de setembre amb el seu I Busqué, que és l'avançament d'un dels llançaments discogràfics més esperats d'aquest 2020 i que ja té data, serà el proper 30 d'octubre i durà per títol El árbol y el bosque, inspirant-se en unes paraules de Luis Eduardo Aute. Quart treball de Rosalén, que ja està en prevenda i que al llarg d'11 temes variarà d'estils entre el pop i el so cubà, passant per la ranxera o el funk, d'entre altres. Sabem ja que el treball es publicarà tant en CD com en vinil i que, a més, tindrà una edició especial limitada firmada per ella mateixa. Com dèiem, aquest treball ja està en prevenda, surt el proper 30 d'octubre i sentim ara I Busqué.
I busqué, i busqué, i busqué hasta la cima y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí. La respuesta estaba dentro de mí.
Novetat també de Manel Navarro i Belén Aguilera, que ens regalen una balada titulada Que et vagi bé, una cançó on empasten perfectament les seves veus. Amb tot risc, però esperançadora alhora, ens arriba aquest Que et vagi bé.
Arriba la nit i amb ella la tempesta, aquelles que ofeguen i la sang apreta. Era el primer cop que estava enamorant. Tinguis en compte.
Sento no haver estat qui et vaig prometre. Sento no haver pogut fer-te viure. Espero que el destí et porti el teu camí ben lluny de mi. I així que et vagi bé, que tot vagi bé amb ella, que jo aquí estaré amb els meus amors.
I així que et vagi bé, que et vagi bé amb mi, que jo aquí estaré amb les meves cançons.
I seguim amb producte català, però en aquest cas amb una cançó en castellà, i és que el cantant de La Pegatina, Adrià Salas, juntament amb Pol Alon, han llançat Ahí estàs tu, un tema que va néixer després d'una quedada que van fer els dos cantants a Barcelona i que plega una mica el que són els dos, la veu trencada de Pol Alon i el ritme habitual d'Adrià Salas, una versió fresca amb un toc improvisat, doncs bé, és Ahí estàs tu.
¿Qué haré cuando mi duende se haya escondido, vergonzoso e inocente? ¿Qué haré si te adelantas? ¿Qué haré si las palabras se me antojan imprudentes? Porque prefiere no quedarse más sin ti.
Y ahí estás tú, sin que nadie te lo pida, ahí feliz con tus amigas, sin saber que estoy aquí. Y aquí estoy yo, pidiéndole a la vida que me suelte una mirada que me diga que algo va a pasar contigo. Oh, oh, oh. Mm. Que algo va a pasar contigo. Oh, mm. Mm.
veces el momento que te acercas y contamos nuestros peces. Y es que mi pereza se ha liado con mis miedos a decirte que no me atrevo. Y ahí estás tú, sin que nadie te lo pida, ahí feliz con tus amigas, sin saber que estoy aquí. Y aquí estoy yo, pidiéndole a la vida que me suelte una mirada que me diga que algo va a pasar contigo. Oh, oh, oh. Mm. Que algo va a pasar contigo. Oh.
Viatgem ara fins a Madrid per presentar el darrer tema de Taburete, 2018, Odissea en el Espacio. Un cant a les segones oportunitats i també a l'esperança. Avançament del que serà el seu nou disc, que durà per nom La Broma Infinita, veurà la llum durant els propers mesos, però abans el que ens han pogut dir és que anirem escoltant temes, aniran avançant com serà aquest La Broma Infinita. De moment, el que tenim ja és aquest 2018, Odissea en el Espacio.
Imagino que estarás mejor cuando acabe la función. Simulando finjo estar en otro adiós y me quedo por los dos. 2018, Odisea en el Espacio. Prefiero caer despacio que parezca un simulacro. Yo ya no tengo miedo. Si mis vicios soy eterno, tengo que salir volando, acomodarme este sombrero. Viviendo lo que he visto, soy normal, una imagen transversal, iluminándome la soledad. Quedan tan solo 10 minutos más y revolverme mi espalda, manos arriba.
Anem ara al tema principal de la pel·lícula El verano que vivimos, de Carlos Sedes. Aquesta pel·lícula que arribarà als cinemes el proper 6 de novembre, ja té banda sonora, i la seva cançó de capçalera du per títol el mateix que la pel·lícula, El verano que vivimos, i està escrita i interpretada per Alejandro Sanz, que a la vegada, com a nota a tenir en compte, és la primera vegada que l'artista fa una cançó pel cinema.
Déjame mirarte, que aparezcas de la nada. Átame a tu vida, déjate de bailes, dame tu palabra antes que te marches.
Música ara de la mà de Marwan, que ha tret el seu cinquè treball d'estudi, 10 cançons sota el títol El viejo boxeador, que van del swing al rock passant pel country o per mitjos temps. 5 gramos de resentimiento és el tercer avançament, en aquesta ocasió amb Nach com a convidat especial.
cerrando por dentro. Se avecina un domingo sangriento.
Va a haber sangre.
La catástrofe va a comenzar. Tengo 5 gramos de resentimiento. Estos este estribillo lo siento. El rencor nunca fue comerciado.
Que esperan de mí, que soy un poeta y no puedo cagarme en la estampa de medio Madrid. Y eso no es comercial, pero solo reclamo el derecho a enfadarme, enfadarme y poderme vengar. Reivindico el derecho a enfadarme, reivindico el derecho incluso de patearle en el culo a cualquiera que venga, que venga, que venga, que venga y comete un abuso. No me llames iluso, no, no me llames iluso, no, no me llames, no, no me llames, no. ¡Toma! ¡Nach!
Marwan.
I tancarem secció i programa amb el més nou de La Pegatina. Després de Com se hacen las flores i Darrer la vuelta, arriba Te veré cuando yo quiera, el que és el seu tercer avançament del que serà el seu setè disc d'estudi, que veurà la llum el proper 16 d'octubre. Te veré cuando yo quiera és un tema amb el Canca i amb ell ens acomiadem.
En el arco anda la flecha errante apuntando a la diana de nuevo. Te veré cuando yo quiera para parar un tren. Aspírame los besos, te guardo más de 100. Y olvídate de aquellos días en la Serena. Te veré cuando yo quiera para parar un tren. Aspírame los besos, te guardo más de 100. Y olvídate de aquellos días en la Serena.
Un atajo improvisado, un sorbo y un calo, una insensatez. Hubo un giro fortuito, algo nunca visto, un desinterés.
Aquel azar que nunca acierta, voy que se divierta por donde yo esté. Enviándome señales, puntos cardinales que se vean bien. Cuando la flecha errante apuntando a la diana de nuevo. Te veré cuando yo quiera para parar un tren. Aspírame los besos, te guardo más de 100. Y olvídate de aquellos días en la Serena. Te veré cuando yo quiera para parar un tren. Aspírame los besos, te guardo más de 100. Y olvídate de aquellos días en la Serena.
Amb la música de La Pegatina posem avui el punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès, de Penedès en xarxa, que hem fet possible des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.
En el arco anda la flecha errante apuntando a la diana de nuevo. Te veré cuando yo quiera para parar un...